Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els jutjats de primera instància 9 i 10 de Sabadell començaran a funcionar el 31 de desembre. Dues sales que arriben amb més d'un any de retard i que han de permetre alleugerir la càrrega de feina que acumula la justícia sabadellenca. Manolo Hernández, degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, confia que aquesta data sigui la definitiva i recorda que haurien d'haver entrat en servei durant el tercer trimestre d'aquest any. Són declaracions al magazín El Matí.
Malgrat aquesta resolució del Parlament de que els hi demana això, no entraran en funcionament durant el tercer trimestre i s'ha publicat que serà el 31 de desembre. Més incompliments jo crec que ja no poden haver, no podem fer una altra cosa que pensar que ara sí que això haurà d'anar de debò, i és que no podem esperar més. Els problemes dels jutjats de Sabadell són inaplaçables, no se resoldran tampoc amb els jutjats 9 i 10, perquè aquesta és una solució que arriba molt tard, però com a mínim ajudaran a poder apaivagar una mica el foc aquest que tenim.
Amb tot, Hernández opina que l'obertura dels jutjats són només una solució a curt termini i reivindica la construcció d'un edifici per substituir el de l'Eix Macià.
Titulars.
Sabadell ha tancat el mes de juny amb 339 aturats menys. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, una davallada que situa la xifra de desocupats a la ciutat en els 11.831. L'ocupació també ha tingut un bon comportament en l'últim mes. L'atur s'ha reduït en 1.248 persones, de forma que el nivell d'aturats és actualment de 47.588.
Són dades relatives a la comarca del Vallès Occidental. 6 cantants lírics participaran en el 22è curs de professionalització de l'Escola d'Òpera de Sabadell.
Són els guanyadors del concurs Mirna a la Cambra, que després d'un intensiu de 2 mesos representaran l'òpera La Cenerentola de Rossini a la Faràndula. La tria del jurat ha permès cobrir tots els personatges del muntatge, llevat del de Don Magnífico.
El Centre d'Esport Sabadell està pendent aquesta hora del seu primer rival a la Copa Catalunya.
Encara no es coneix l'equip que s'enfrontarà als homes d'Antonio Hidalgo a la primera ronda de la competició d'enguany, programada pel cap de setmana del 3 i 4 d'agost. El sorteig havia de començar a 12:45 a la seu de la Federació, però de moment va amb retard.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Primer de tot, comprovem quina és la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Jordi Via, molt bon dia.
Hola, bon dia. El temps d'aquest dimarts ve marcat de nou pel domini del sol a la major part de Catalunya, tot i que trobem alguns núvols que es formen a les comarques del nord-est. De fet, aquestes nuvolades han d'anar a més durant les properes hores, i atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda i vespre de dimarts podrien arribar a caure ruixats localment amb tempestes, amb certa intensitat, a punts més aviat de les comarques de l'interior del nord-est i al nord de la Catalunya central. A la resta, però, es mantindrà la jornada de dimarts molt assolellada i amb temperatures, això sí, que seran més baixes respecte a dies anteriors. De fet, a hores d'ara trobem temperatures entre 3 i fins i tot 4 graus més baixes en molts punts de l'interior del país, i les màximes, com a molt, d'aquest dimarts han d'assolir registres d'uns 36 o 37 graus als punts més càlids. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, quina és la situació a hores d'ara? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, informar que s'ha activat l'avís preventiu per nivells moderats de partícules en suspensió. Cal evitar desplaçaments innecessaris i utilitzar modes de transports més sostenibles per tal de reduir emissions. Teniu més informació a aeranet.gencat.cat. D'altra banda, hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria a les instal·lacions de Bellvitge, els trens de les línies R2 i R8 circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 40 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'informen els diferents operadors. No obstant, per treballs de millora, recordeu que està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i app de TMB. Això és tot de moment des de Centre Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, circulació tranquil·la aquesta hora a la C58, però sí que hi ha alguns problemes a la ronda litoral en direcció al Nus del Llobregat, on s'acumulen 2 quilòmetres de retencions. També hi ha complicacions, en aquest cas, a l'autovia A2 a l'altura de Castellbisbal i en direcció a Lleida. En aquest punt hi ha 3 quilòmetres de retencions a conseqüència d'un accident, una avaria, un accident, volíem dir, que ha obligat a tallar un carril.
La notícia del dia.
Guanyarà 2 jutjats més de primera instància a final d'aquest any. Són les sales 9 i 10 que, segons el butlletí oficial de l'Estat, entraran en servei el pròxim 31 de desembre. Els 2 jutjats, que arriben amb retard, han de servir per descol·lapsar l'edifici de l'Eix Macià. No obstant això, el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, ha afirmat que es tracta d'una solució temporal i ha tornat a reivindicar una nova seu per als jutjats de la ciutat.
En una entrevista avui al programa El Matí de Ràdio Sabadell, el degà de la institució local ha dit que confia que el Departament de Justícia compleixi amb la seva paraula i les obres per adequar els jutjats 9 i 10 de primera instància estiguin a punt el 31 de desembre.
No podem desconfiar ja d'aquesta data, perquè aquesta data ja ve després de molts endarreriments, és a dir, aquest 31 de desembre del 19 havia d'haver sigut el 31 de desembre del 18. I incomprensiblement es va traslladar i perdre aquest any. Però és que el 31 de desembre del 18 també ja eren endarrerits, és a dir, fa tant de temps que havien d'haver entrat en funcionament que ara no tenim més opció que efectivament creure'ns que el 31 de desembre es posaran en funcionament.
Manolo Hernández, però, creu que l'obertura de les 2 noves sales és només un pegat que no posa fi als dèficits estructurals de l'edifici de l'Eix Macià. Per exemple, les altes temperatures que s'han registrat durant l'onada de calor i que ja han posat en coneixement de la consellera de Justícia, Esther Capella. Fa 2 anys, un episodi similar va obligar a clausurar l'equipament mentre no es reparaven els aires condicionats. Per tot plegat, el degà del col·legi reclama la construcció d'un edifici nou per ubicar els jutjats. Manolo Hernández ha explicat a l'emissora que amb l'anterior govern ja van mantenir alguns contactes per buscar el solar més adient per aixecar-lo.
Ja tenien en mente un parell de terrenys que podien servir, però el que van acordar amb el Departament de Justícia i ens van traslladar a nosaltres, col·legi, va ser que el Departament de Justícia li enviaria la especificació de tots els requeriments tècnics que es necessitaven, d'espais, d'ubicacions, etcètera, d'absolutament tot, i a partir d'aquí, de les necessitats que diríem que tenia la Generalitat, poder oferir doncs, el solar que més s'adaptés amb aquells requeriments tècnics i a partir d'aquí posar fil a l'agulla.
El degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell ha dit que ja han demanat una reunió formal amb l'alcaldessa Marta Farrés per tirar endavant el projecte. Tot i que creu que es produirà de forma imminent, no ha pogut concretar-ne la data.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat estudiarà mesures per evitar que els episodis de contaminació atmosfèrica es repeteixin amb la mateixa freqüència que en l'actualitat. Així ho ha apuntat aquesta emissora la nova regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina. Tot plegat just el dia en què s'ha desactivat l'alerta per alta contaminació atmosfèrica que afectava la ciutat i el conjunt de Catalunya aquests dies.
Des del dia de Sant Joan, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica ha detectat la presència d'elements contaminants a l'atmosfera per sobre dels llindars establerts. Concretament, s'han registrat 31 superacions del valor diari de partícules i es preveu que es mantinguin els nivells elevats. Mar Molina assenyala que aquests episodis són cada cop més freqüents i que està en mans de tots evitar-los.
Tothom hauria de canviar, independentment de ciutat, o sigui, independentment de Sabadell. Jo crec que la gent hauria de començar a pensar que tenim que canviar molts hàbits perquè no passin aquestes coses, perquè jo ja no és un tema només de Sabadell, jo crec que és un tema més generalitzat. Llavors, ara com estic intentant posar-me al dia de tot aquest tema amb els meus companys de la regidoria per veure com hem de començar a treballar des de ciutat per acabar solucionant tots aquests temes o que no tinguin l'impacte, el menys impacte possible al que és a la nostra ciutat.
Molina creu que els ciutadans comencen a estar conscienciats dels efectes de la contaminació atmosfèrica. Els sabadellencs consultats per aquesta emissora s'han manifestat així.
Es importante cuidar el medio ambiente porque ahora inconscientemente estamos dañando sin darnos cuenta, ¿no? Y no tomamos conciencia verdaderamente de lo que es.
Sí que és veritat que a dia d'avui la contaminació és un tema latent, cosa que s'hauria de fer a nivell polític, és a dir, un canvi sense una política global no es pot fer.
Considero que hay que concienciar a los niños desde bien pequeños que tienen que cuidar el medio ambiente porque va a ser el futuro también de ellos. Hay que enseñarlos a reciclar desde el colegio.
Bueno, jo crec que es començaran a prendre mesures, com passa a Madrid o a Barcelona, que ja no deixen entrar cotxes.
Entre les recomanacions que Territori ha emès durant l'episodi de contaminació hi ha reduir els desplaçaments en la mesura del possible, realitzar trajectes a peu o en bicicleta per carrers amb poc trànsit, utilitzar el cotxe compartit o el transport públic i reduir la climatització a les llars.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho hem destacat en titulars. Nova davallada de l'atur a la ciutat. Per tercer mes consecutiu, el nombre de persones sense feina ha baixat en 339 al juny, reduint els desocupats als 11.831. Al conjunt del Vallès Occidental s'ha registrat el mateix fenomen. A l'últim mes han trobat feina 1.248 persones i ara hi ha 47.588 vallesans inscrits a les oficines d'ocupació.
Les dades positives d'ocupació del mes de juny guanyen força si es comparen amb les d'ara fa un any. Ara hi ha 503 sabadellencs sense feina menys que el juny del 2018, quan hi havia 12.334 ciutadans desocupats, malgrat una davallada de 388 aturats respecte al maig. Així mateix, ara també hi ha 926 vallesans aturats menys que fa un any. En aquell moment també baixava l'atur a la comarca amb 1.476 persones i hi havia 48.514 inscrits a les oficines d'ocupació. Per trobar dades similars a les actuals, ens hem de remuntar al juliol del 2008, quan a la ciutat hi havia 10.909 desocupats, 922 menys que ara, i a la comarca 44.298, 3.290 menys que en l'actualitat. Per contra, el mes de juny més crític a Sabadell i al conjunt del Vallès Occidental va ser el del 2013, quan hi havia 20.307 sabadellencs desocupats i 83.700 vallesans, és a dir, la desocupació pràcticament duplicava l'actualitat.
I pel que fa al conjunt de Catalunya, l'atur ha caigut en gairebé 13.900 persones al juny, de forma que el mes ha tancat amb una mica més de 357.000 desocupats.
Aquesta és la xifra més baixa des del 2008, també. Per això el secretari general de Treball, Josep Ginesta, en fa un balanç moderadament positiu.
Dic moderadament bones perquè la reducció interanual ha estat només del 3,5, de 12.920 persones, i per tant, en termes interanuals, tenim una reducció molt inferior a la que havíem tingut anys enrere. Hem anat reduint progressivament els dígits amb els que anem reduint l'atur interanual.
Al conjunt de l'Estat, la desocupació s'ha reduït en 63.800 persones i el volum d'aturats és de 3.015.700.
I Sara Martín es converteix en la primera dona que presideix el Rotary Club Sabadell. Aquesta associació d'empresaris i professionals l'ha escollit presidenta per aquest any 2019, durant el qual assegura que donarà continuïtat als projectes socials i solidaris que ha desenvolupat les juntes que l'han precedit.
Continuar la tasca que desenvoluparem al llarg d'aquest any serà una tasca molt de continuïtat respecte a l'anterior presidència, i és precisament aquesta visibilitat, aquesta fer ciutat, aquesta marca Sabadell, amb la col·laboració d'altres clubs, d'altres entitats, i al final doncs passar a l'acció i fer doncs projectes com els que ja hem fet altres anys.
Un dels actes més destacats de l'últim any va ser el rècord Guinness de Batxata, en el qual hi van participar 950 parelles. Tots els diners recaptats es van destinar a Creu Roja a Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, i és que aquesta vocació filantròpica és el que va fer que Sara Martín decidís incorporar-se al Rotary Club ara fa 2 anys i mig, una entitat internacional que té la seva pròpia delegació a Sabadell. I la seva particularitat és la capacitat del lideratge dels seus membres, que li permet organitzar projectes potents. Martín també s'ha proposat com a reptes del seu mandat fer més coneguda l'entitat, carregar-la de perspectiva de gènere i adaptar-se a les noves tecnologies.
Catalunya, més és un comunicat per respondre a la notícia que avançava aquesta emissora sobre la dimissió de Mabel Rodríguez i Enric Pineda, tots dos sabadellencs de la coordinadora del partit. Els pirates asseguren que es va crear una comissió independent 3 dies després que Rodríguez denunciés comportaments masclistes dins de la formació formada per tots els militants que ho volguessin. La comissió fa un mes que investiga els fets i el partit es pronunciarà un cop hagin publicat les seves conclusions. Pirates de Catalunya lamenta la situació viscuda per la seva exsecretària i considera inacceptable l'existència de discriminacions masclistes dins i fora del partit. I la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, la UPEC, arrenca demà la seva 15a edició a la seu central de Comissions Obreres a la Via Laietana de Barcelona.
La cita planteja 3 dies de conferències i taules rodones sota el lema del futur és un país estrany. El rector de la UPEC, el sabadellenc i col·laborador d'aquesta emissora, Jordi Serrano, ha explicat el perquè d'aquest nom en declaracions al matí.
El futur és un país molt estrany en aquests moments, no? Si estan passant coses a un nivell molt ràpides i molt cap a llocs realment estrambòtics, i per altra banda també és una mena de picada d'ullet a Josep Fontana, en el que li fem un homenatge en el marc de les jornades demà passat.
L'UPEC dedica l'edició d'enguany a l'historiador Josep Fontana, que segons Serrano és el pare espiritual de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya.
I el sindicat COS protesta davant dels serveis territorials d'ensenyament en contra del decret de plantilles aprovat el 2014 per Irene Rigau.
Aquest decret permet que les direccions dels centres educatius públics contractin professorat sense tenir en compte la borsa de treball, les conegudes com a llistes de mestres. Alba López, membre del sindicat, explica que aquest any la tendència a contractar com una empresa privada s'ha accentuat.
Doncs ens hem constatat aquí perquè ja aquest inici de curs hi havia gairebé un 90% de les places que hi havia dels interins omplem a places, i aquest 90% que deia són directament places que o van per entrevista, unes entrevistes que de vegades no saps gaire per quins criteris es regeixen, o bé estan perfilades. Això vol dir, per exemple, que es demana algú per fer educació física en anglès. Això vol dir, doncs, que hi ha certa gent, que hi ha certs instituts, doncs, que estan, i escoles públiques, que estan reclamant a gent fent 4 entrevistes i tenint ja qui és la persona que contractaran saltant-se la borsa de treball.
El sindicat també reclama que s'augmenti el nombre de places de funcionariat i que redueixi la ràtio d'alumnes per aula.
Passant 2 minuts de 2:45, els 7 membres del jurat del concurs Mirna a la Cambra per accedir al 22è curs de professionalització de l'Escola d'Òpera de Sabadell ja han posat nom i cognoms als guanyadors. Després de valorar les proves, els seleccionats participaran a l'intensiu que començarà el dia 2 de setembre i acabarà a finals d'octubre amb 2 de les representacions de la temporada dels Amics de l'Òpera de Sabadell.
Seran les funcions de la Cenerentola, una òpera difícil i exigent ideada pel compositor italià Giacomo Rossini fa 200 anys. La història és prou coneguda. Es tracta del conte de la Ventafocs de Perrault. Mirna Lacambra, presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, valora el nivell dels concursants.
Té la valoració... Jo diria que ha sigut molt important. No hi havia massa concurrència, però els que han vingut realment estan amb un grau important de la seva vocalitat, no? I de la seva musicalitat també, és clar, perquè ho exigim tot, exigim la musicalitat, que és molt important pels cantants també, perquè per això som músics, no? I avui en dia està molt bé perquè molts dels cantants també estudien algun altre instrument.
Si voleu veure l'òpera abans de la tardor, aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Creu Alta, els Amics faran una sessió d'òpera a la fresca projectant el muntatge Pagliacci que va produir la temporada 2017-2018.
I ara és un moment de repassar altres informacions de la jornada en format més breu. I comencem per una última hora, i és que el ple del Tribunal Constitucional ha avalat 2 sentències adoptades per unanimitat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Com us diem, és una notícia d'última hora, i és que s'han avalat aquestes 2 sentències que avalarien l'aplicació d'aquest article a Catalunya. Un article que es va aplicar després del referèndum de l'1 d'octubre. I l'Eurocambra s'ha constituït avui sense Carles Puigdemont, Toni Comín ni Oriol Junqueras i també entre queixes d'un eurodiputat pel silenci del president del Parlament Europeu en funcions.
La sessió constitutiva s'ha celebrat al Parlament Europeu sense la presència de cap dels tres diputats independentistes, però amb l'assistència de milers de manifestants protestant a la porta. Durant l'obertura de la legislatura, el president sortint, Antonio Tajani, ha assegurat que ja no es podia debatre de cap qüestió que no fos l'elecció del futur president, però l'eurodiputat irlandès Matt Carthy s'ha queixat per l'absència de tres líders independentistes catalans. Tanmateix, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit a Tajani que respecti la democràcia i el resultat de les eleccions europees.
El govern espanyol ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tancar cautelarment les delegacions de la Generalitat a Berlín, Londres i Ginebra, i el govern català ha defensat l'acció exterior i espera que la demanda del Ministeri de tancar aquestes delegacions no prosperi. I acabem el repàs de les informacions més enllà de Sabadell dient-vos que Pedro Sánchez se sotmetrà al debat d'investidura del Congrés dels Diputats els pròxims 22 i 23 de juliol. Així ho ha anunciat avui la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.
Batet ha avançat la data de la sessió sense que Sánchez tingui encara lligats els suports de la investidura i amb la vista posada també en un hipotètic segon intent que tindrà lloc al setembre. I en cas que el Congrés no elegeixi un president en els dos següents mesos, s'aniria a unes eleccions el 10 de novembre.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Em preocupen els meus pares. Amb la seva edat ja necessiten ajuda.
Tenia el mateix problema fins que vaig conèixer els centres Vallesol. Em vaig informar al 93 747 90 49 i tot i que n'hi havia d'altres més econòmics, cap amb l'experiència i els serveis de Vallesol. Ara estic tranquil·la perquè vaig escollir els millors.
Vallesol, centre residencial a Barberà del Vallès. Informis al 93 747 90 49 o a vallesol.es.
Per als pares i mares que tenen els nens i les nenes més guapos del món, arriben les rebaixes Z de Sabadell, amb descomptes de fins a un 70% a la roba més divertida, elegant i bonica, des de 0 a 14 anys. No oblidis, en Z de Sabadell fins a un 70% de descompte en moda infantil. I si dius que has sentit aquest anunci, tindràs un regal especial. Aquesta és la generació Z. Z de Sabadell, al passeig de la plaça Major número 44.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I us ho dèiem en titulars, el Centre d'Esport Sabadell estava pendent del seu primer rival a la Copa Catalunya d'enguany i ja és oficial. L'equip d'Antonio Hidalgo debutarà la primera ronda de la competició contra l'Escó. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria. Com diem, una notícia que acabem de conèixer i que ampliarem els butlletins i també el Notícies Vespre. L'eliminatòria, recordem, és a partit únic i tindrà lloc al municipal d'Escó el cap de setmana del 3 i el 4 d'agost. Aquesta és la primera valoració en calent del director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle.
Acabem de conèixer el rival, l'Escó, per aquesta primera ronda de la Copa Catalunya, doncs has de valorar diverses coses, entre elles hi ha el desplaçament, i la veritat que sí que és un desplaçament una mica més llarg que la gran majoria, tot i que n'hi havia alguns més llargs. Per la resta, pues, a nivell esportiu, sembla que està bé, perquè tot just acabes de començar la temporada, pràcticament, i és un equip que l'any que ve competirà a Primera Catalana i en principi el camp estarà en bones condicions.
Recordem que el Sabadell campió el 2016 va caure eliminat a la primera ronda de l'edició de l'any passat contra la Fundació Esportiva Grama. Pendents avui també, Núria, de la reunió entre el Centre d'Esports i Àngel Martínez per la renovació del migcampista gironí. Les postures estaven allunyades després de la primera proposta i avui s'ha de desencallar la situació en un sentit o en un altre. Des del club asseguren que entre avui o demà es prendrà una decisió en ferm i es farà oficial.
Segon dia del Campus Campions a les instal·lacions d'Olímpia. Fins dissabte, 56 persones amb diversitat funcional gaudeixen d'aquest camp pioner i subvencionat per la Federació Catalana de Futbol.
Avui els jugadors i jugadores han rebut la visita institucional de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, i el president de la Federació, Joan Soteres.
Que es pugui brindar aquesta ajuda des de les diferents administracions, doncs perquè també puguin gaudir d'un estiu amb la màxima normalització, fent esport, fent un esport com és el futbol, que mou masses i per tant doncs també mou joves i nens i nenes doncs d'aquestes edats.
Jo crec que és de les millors instal·lacions que tenim a Catalunya, que és a Sabadell, i que, bueno, jo com a sabadellenc estic orgullós d'estar a Sabadell, d'estar de les instal·lacions aquestes, i que, bueno, que estarem amb tots els altres que puguem a Sabadell, doncs perquè em sento a casa meva, això és a casa meva.
El Campus Campions va destinat a persones d'entre 12 i 50 anys i està dirigit per l'exarlequinat i resident a Sabadell, Lucas Viale, molt satisfet per com han anat aquestes primeres hores a Olímpia, tot i les altes temperatures.
Me siento realizado porque el llegar ayer aquí a las 6 de la mañana y empezar a organizar todo y ver cuando llegan al vestuario, ven las equipaciones con su nombre, cuando entran al campo y ven cómo está el campo, ver que ellos realmente son los protagonistas, que realmente se han sentido futbolistas. Pues ver eso todo el tiempo que me ha costado de trabajo, de organización, y ver la cara que hacían, la ilusión que hacían, pues eso no se puede describir con palabras.
Dissabte tindrà lloc la festa de cloenda d'aquesta primera edició del Campus Campions sobre la gespa de la nova Creu Alta.
I encara un apunt relacionat amb el món del futbol, perquè el sabadellenc David Medie Jiménez seguirà sent àrbitre de primera divisió la pròxima temporada.
Serà la tercera campanya a l'elit del col·legiat de 34 anys que es va estrenar el 21 d'agost del 2017 amb un Màlaga Eibar. Anteriorment havia estat àrbitre de segona divisió durant 5 temporades. Medie Jiménez tornarà a coincidir a la màxima categoria amb el també sabadellenc de 43 anys, Juan Carlos Barranco Trejo, que farà les funcions d'assistent per novena temporada consecutiva.
Més coses. Paco Arjona és el nou entrenador del sènior masculí de l'Amic del Pou, Nou Escorial. Acabats de pujar a la tercera divisió del futbol sala, els marinals no renuncien a un quart ascens consecutiu de la mà d'un vell conegut de l'entitat.
Arjona va començar dirigint el Femisport la temporada passada, però va deixar el càrrec a mig curs per motius personals. Tot i això, va seguir vinculat al club com a entrenador de porters. Poc després, fitxaria per l'Isur de Terrassa de la segona B masculina, però els agarencs no van acabar la competició. Arjona admet que els objectius que es posa l'Amics del Pou són ambiciosos.
La pressió és gran, eh? Realment la tercera divisió ja és una categoria sèria i, bueno, el primer pas és consolidar l'equip a la categoria, no? Però sense descartar res. Ja et dic, és un club que és internament molt gran i que no descarta res. Però sí que com a entrenador haig de ser prudent i consolidar l'inici de la categoria, contractar bé l'equip, competir bé i no descartar res, està clar.
L'Amics del Pou mantindrà bona part del gruix de la plantilla que ha assolit l'ascens a tercera amb l'objectiu d'apropar-se a segona B.
I Sergi Giralt, amb motor, ha pujat el graó més alt del podi de la bucle de Vallespir-Rosselló. El copilot sabadellenc va acabar en primera posició en la prova que obria el critèrium dels Pirineus Catalans de ral·li de cotxes històrics.
I ho va fer als volants d'un autobianqui del 1984 fent parella amb Juan Pedro García. Giralt, que es va haver de sobreposar un problema mecànic per culpa de les altes temperatures, no amaga la seva satisfacció amb el resultat obtingut a la Catalunya Nord.
Vam tenir sort, però també ens vam anar, ens vam currar, vull dir, les coses com siguin, no? I va ser, tot plegat va ser molt dur. Jo recordo, a França sempre els anys que he anat sempre ha sigut molt dur per molta calor, però aquest any era com unes condicions superextremes, no? Estar més de 40 graus a l'exterior i dins el cotxe ni de cuento, no?
Les altres dues proves del Critèrium, el Clàssic dels Volcans i el Comtat de Cerdanya, no es disputaran fins passat l'estiu. Entremig tindrà lloc una de les grans curses que més espera Giralt, del Rally de Portugal.
Aquesta matinada es podrà viure el clàssic Brasil-Argentina a les semifinals de la Copa Amèrica.
La selecció anfitriona ha demostrat fins ara més consistència davant un albiceleste que espera que aparegui la figura de Leo Messi per poder classificar-se per la final. El partit començarà a partir de 2:45 de la matinada. Recordem que la segona semifinal la disputen Xile i el Perú.
El PSG fitxa Pablo Sarabia.
El club parisenc pagarà uns 20 milions d'euros al Sevilla pel migcampista madrileny, que signa per 5 temporades.
Anglaterra i els Estats Units juguen un lloc per a la final del Mundial.
L'equip nord-americà ha vigent campió d'aquest Mundial Femení, desafia l'ordre defensiu de les britàniques. El partit començarà aquest vespre a les 9.
Víctor Claver renova amb el Barça l'ASA.
L'Ale Valencià, de 30 anys, signa un nou contracte amb el club blaugrana fins al 2022. La renovació de Claver es suma a la d'ahir del tècnic Svetislav Pešić.
I Pau Gasol confirma que continuarà jugant a l'NBA.
El pivot català, convertit en agent lliure des del diumenge, explica que està en la fase final de la recuperació de la seva lesió i que té propostes per seguir a la Lliga nord-americana.
Gràcies, Pau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també les xarxes socials. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.